A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
No sabem si era més o menys una conseqüència lògica això d'arribar a la poesia en algun moment o de fer-la més evident en algun moment de la vida per algú que ha tingut en les paraules, gairebé diríem, que... sempre presents a la seva vida personal i professional. August Bové, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Les paraules sempre han estat...
L'univers
de l'August.
Clar, jo sóc filòleg, per tant m'estimo les llengües, i especialment la meva, i no sé, diria que cada vegada més.
No sé si d'alguna forma estava escrit que el filòleg en algun moment de la seva vida veiés en la poesia.
No necessàriament. No tots els filòlegs fan poesia ni tots els poetes són filòlegs. Ara, a vegades pot coincidir, i en el meu cas, doncs sí, efectivament.
Juga amb un cert avantatge quan es coneixen tant les paraules?
Es juga amb un cert avantatge segons per quin tipus de poesia. De poesia com de pintura o de música, etc., hi ha de moltes maneres. I aquests dos últims llibres que vaig publicar, que esmentaves bé, va, Clock, i el que vindrà després, que és el tercer de la trilogia de Jocs de Paraules, que es dirà Tornaveu, aquests sí que juguen especialment amb les paraules, i per tant haver estudiat profundament la llengua és una ajuda, esclar.
Aquest no va d'això?
Aquest no. Hi ha un poema que sí que és una mica aquest joc, és el poema que vaig fer per la bandera de Sant Bartomeu. Aquest sí. Però la resta no. Aquest és un llibre... Jo vaig venir a viure a Sitges l'any 79, és a dir, ja comença a fer un cert temps. I tenia poemes que parlaven de Sitges, del Garraf, de Vilanova, etc., del Massís.
I ja des d'aleshores?
No recordo quan vaig escriure el primer, però no tant des del 79, no, devia ser més cap aquí.
Però vaja, posem 30 anys ben bons, 20 no, dies...
No,
20 anys...
No, potser 15...
15 anys.
Potser el més antic.
D'acord.
Podria ser, però el temps passa ràpid, de tota manera. Però, és a dir, tenia poemes que estaven situats geogràficament aquí en el nostre entorn, la majoria inèdits, altres publicats en revistes de no sé, el País de Gales, etc., o Itàlia, difícils d'aconseguir, i vaig pensar que potser era el moment de fer un llibre que fos una mica un homenatge a Sitges i al Garraf, i aleshores vaig agrupar aquests poemes. Tenia també, per aquella època vaig escriure un conte que passa a Sitges el dia de Santa Tecla, per la festa major petita, conte que es diu L'Ondina, i vaig pensar, home, encara que sigui prosa, doncs podries fer, doncs, posar els poemes i acabar-ho amb una prosa al final. Això vaig mirar el que tenia i vaig veure que potser no donava per un llibre, però llavors em vaig adonar que tenia altres textos que s'hi podien relacionar. I això és la segona part del llibre. La segona part del llibre són poemes dedicats als meus fills, als estudis dels meus fills, que han crescut aquí, i quan el gran va acabar la seva carrera, que és geòleg, li vaig fer un poema que parlava de la geologia. I aleshores els vaig dir als altres dos, si acabeu les vostres carreres, també us en fareu. I com que efectivament les van acabar, doncs també jo vaig complir la paraula. I vaig posar...
No sabem si això va servir molt de motivació o no, eh?
No ho sé.
Saber que el pare et dedica... però en qualsevol cas...
Em fa l'efecte que no gaire, perquè recordo que el petit, que és l'arquitecte, quan li vaig... va venir amb el títol i jo li vaig treure del calaix el poema... Em va dir, què és això? I ja no se'n recordava.
Ja no se'n recordava. I en canvi el pare tenia el poema a punt.
Sí, això el tenia guardat.
El pare sabia perfectament que el fill acabaria la carrera.
Confiava,
evidentment, perquè si no... És a dir, hi ha en aquest llibre molt que porta a la vida personal i emocional de l'August Bové.
Sí, esclar, sí. són trossos de la meva vida, fets literatura, naturalment, no és com una fotografia, però és una cosa elaborada. I aleshores, per mantenir aquest paral·lelisme de poesia i prosa, vaig recordar que havia publicat feia molts anys, això deu ser el text més antic, a la revista Cavall Fort, un conte que començava a la platja de Sitges i que no diré on acaba per si algú vol llegir, no ho desvetllarem. I aquesta va la segona part. I aleshores em vaig adonar que tot això passava davant del mar, al Mediterrani. I per tant el nexe d'unió era el mar, d'aquí el títol de l'Au Marí, i per tant hi vaig afegir una tercera part amb textos que parlen de diferents llocs del Mediterrani, des de Grècia, passant per Itàlia, Sardenya, l'Alguer, Menorca, i acaba amb la Barcelona natal. I aleshores hi vaig afegir també, per mantenir el paral·lelisme, sí, un altre text en prosa, en aquest cas és prosa poètica, un text bastant llarg que es diu Rambla Vall, que és un passeig des de la Rambla de, per la Rambla de Barcelona, des de la plaça de Catalunya fins al port.
Allò que en deien abans, la Rambla de les Flors, els avis i les àvies.
Bé, n'hi havia
moment,
més d'una.
N'hi havia més d'una, però aquesta era...
Veure, de Rambla només n'hi ha una. No s'ha de dir les Rambles. La Rambla només n'hi ha una. I després...
La Rambla dels Estudis, la Rambla de les Flors, li va donar nom al fragment.
Si us fixeu, la placa diu la Rambla. I aleshores, esclar, alhora és un passeig per la història de la ciutat i del país, al cap i a la fi.
Ha canviat més Barcelona que Sitges en aquests anys?
Tot ha canviat.
Tot ha canviat molt,
Tot molt, cada vegada més ràpid, diria.
Ho dic per si d'alguna forma, quan l'August ho havia recuperat, dues qüestions. Quan ha recuperat aquests poemes, si veritablement ha vist que han suportat bé el pas del temps, des del punt de vista formal, això per una banda, si allò que va començar sent un poema fa tants anys enrere ara encara aguanta estructuralment, i si des del punt de vista del contingut allò evoca una imatge que és passada ja o que encara és present.
A veure, clar, si no aguantaven, són poemes
ja eren retirats,
evidentment. Els altres, és clar, com que per exemple el poema Cobra el llibre, que és una oda al massís del Garraf, és clar, fa també una mena de passeig històric des de l'època en què el pare i l'oncle d'Ausias Mar vivien al Castell de l'Empunyà i feien poesies allí fins a l'actualitat. Per tant, doncs sí, es va veient l'evolució, com també es veu a la Rambla de Barcelona, doncs on s'aboquen edificis que ja no hi són, etcètera, no? I els que hi són també, esclar.
Què recorda algú bé d'aquella Barcelona d'infantesa?
Ui, clar, els records són molt...
Molt potents?
N'hi ha de tots i molt n'hi ha moltíssims, no? Perquè, evidentment, jo hi vaig néixer i vaig viure moltíssims anys, ja dic, fins al 79 que vaig venir a viure aquí, havia viscut sempre a Barcelona, excepte l'any que vaig viure al Canadà.
Del qual em va sortir també...
Un llibre d'aquest de prosa,
un llibre que en vàrem parlar en el seu dia.
De Saskatchewan, efectivament. Exacte. Sí. Doncs esclar, hi ha records de tota mena, com és lògic.
De quin barri de Barcelona, no l'ús?
Primer vivia a Gràcia fins als 10 anys i després a Sant Gervasi, a la casa dels avis, una casa que és el Paradís Perdut. Aquí hi ha un poema que en parla, es titula Paradís Perdut, és que amb un jardí, una casa amb un jardí a Barcelona.
És un paradís perdut. Sí, abocador també d'altres tantes històries novel·lades que han format part de la nostra literatura. El llibre es va confeccionar, doncs, gairebé diríem d'una forma molt pensada des del principi o en la mesura que es anava construint?
Bé, esclar, hi havia poemes, poemes, alguns són escrits expressament i d'altres que ja tenia escrits. I aleshores, quan mires d'agrupar-ho és quan l'estructures, en aquest cas... Clar, hi ha dues maneres de fer llibres, bàsicament, de poesia. Una és tenir una idea i posar-te a escriure poemes sobre aquella idea, o l'altra és arreplegar poemes que ja tens i ajuntar-los a l'entorn d'una idea. Aquest llibre és una mica una barreja de les dues formes, perquè hi havia poemes que ja eren escrits i d'altres que han estat escrits expressament.
Què passa quan un parla més o menys, no diré que ell mateix, però del seu entorn més personal, i queda...
Bé, això, clar, suposo que també depèn bastant de la persona, no? Hi ha gent, hi ha persones o hi ha autors que són més exhibicionistes, sí, diríem, i d'altres que són més pudorosos i que fa, per exemple, doncs, aquests poemes dels fills, m'ho vaig pensar moltíssim, però al cap i a la fi...
Per si podien travessar aquest àmbit de, sí, la, de la intimitat, sí, sí, personal.
Tot i que no parlen d'ells, efectivament, parlen de, del tema de, dels seus estudis. No? És una part que es diu dels estudis dels nois de casa. I finalment doncs, em vaig decidir a fer-ho. Però a mi em costa. El que passa és que, esclar, el treball literari doncs, permet partir d'una idea que pot ser molt íntima teva i després anar-la vestint i anar-la variant de manera que esclar, queda molt poc al final.
Escoltant l'August Bové sembla bastant clar que qualsevol lector pot connectar ràpidament amb qualsevol d'aquests episodis que es narren en el llibre, no?
Bé, això...
Bé, sigui en aquesta connexió mediterrània, en aquesta, gairebé diríem, aquest entorn, aquest paisatge familiar, bé sigui, òbviament, amb el Garraf i amb Sitges.
Jo crec que sí, sobretot els que vivim, tenim la sort de viure aquí, és molt fàcil perquè tothom reconeixerà doncs, aquest entorn, aquest paisatge que és tan nostre. De tota manera, com deia, hi ha moltes maneres també de fer poesia i una cosa que a mi sempre m'ha preocupat, és a dir, no m'ha interessat mai allò que els trobadors en deien el trobar clubs, és a dir, aquesta poesia excessivament enigmàtica que costa molt d'entendre.
És a dir, aquella poesia tan críptica, tan, no?
A mi, jo penso que sí, és clar que si el poema no s'entén, no funciona, diríem. Per tant, és important que la gent la pugui entendre.
Que aquesta reflexió vingui d'un filòleg, diguem-ne que podríem establir aquella vinculació bastant tòpica de filòleg, persona que jugarà molt, diguem-ne, amb l'ús críptic del llenguatge, perquè etcètera, etcètera, i que s'hi situarà en un àmbit, doncs resulta que aquí tenim un filòleg que diu no, que les coses s'han d'entendre, que has de poder arribar al lector.
No, a veure, el joc hi és, jo crec que hi ha de ser en la poesia, i és una de les coses atractives de la poesia, però el que no pots fer és que sigui inaccessible per la majoria de lectors, perquè aleshores, és a dir, no, el poema té un sentit un cop algú l'ha rebut, diríem, i si no el pot rebre perquè no l'entén, això és fallit.
Que té un punt d'esnob a vegades aquest món de la poesia.
Sí, també hi és, sí, i tant.
Si a vegades es juga amb aquesta, no sé si sí. Dir, aquesta distància impostada de...
No només amb la poesia.
Sí, sinó amb tantes coses, no? Però...
Sí. Però també hi és, efectivament.
Algun poema? Sí. Perquè aquí hi ha uns quants punts de llibre, dins del llibre, que ens portaran, hem de suposar, a aquestes tres parts que ens assenyalava l'August Bové.
Bé, jo me n'havia marcat alguns per no perdre gaire temps per si de cas,
tenim,
però si voleu per exemple,
l'avantatge és que tenim el temps, o sigui que...
Tenim per aquesta oda del Garraf, que si de cas en llegiré un fragment, no? Algun fragment, perquè és una mica llarga. Els cims i els sots t'ondulen al rocam com ones encantades i alces cap alt l'orgull petrificat davant la mar que brama. Cremat pel sol, tens la pell de rascler, negrosa, roja i blanca. Assedegat, el teu posat esquerp que atura les ventades, empara els nius d'àligues i falcons mirant passar les barques. I si fa temps, per cales i barrancs, trescaven els pirates, també és ben cert que el teu castell roquer naixia en rims de fènix, i per a un rei i els millors perdiguers sonava el corn de caça. Que si has perdut els càntics penitents de frares venerables o el tros i el mas de l'intrèpid pagès i el pas de la tartana, també has guanyat, amb seny contemplatiu, vestes ensafranades. Ben a recer del fred que envia el nord i a prop de l'aigua blava, acull joiós el verd del garrofer i les petites palmes, com un record de les altres més grans que alguns van deixar a Cuba. Qui hagués pensat que et veuríem ferit per la paguesa humana? Tot el rebuig de la nostra ciutat t'ha enverinat les venes. Els rius pregons que et corren pels avencs abans d'abandonar-te i mar endins vessar en alguna déu d'olls d'aigua embenzinada. Al mateix temps que, sense cap repòs, et roseguen la terra, alguns estius sovint en fan de tu una foguera immensa i a l'horitzó que vas atalaiant les grues t'amenacen. Mentrestant creix la rua dels orats que et travessen tot hora pels vells revolts, ran dels penya-segats o per la foradada, capcinejant dins vagons aturats en algun tram de via, o arrenglarats seguint la processó de bots de la benzina. I tanmateix, encara al teu vinyet hi ha ceps de malvasia, i encara avui neden al teu redós tot de sirenes rosses, prop d'aquell cau, per al qui hem malaltit, de l'arós de bellesa. Havia dit que llegiria un fragment i no m'he aturat al final.
No, però anava a dir, com que aquí hi és tot, li va donar la sensació a Gus Bové que el Garraf és un supervivent de l'home, de l'acció humana en algun moment.
No ho havia pensat, però ara que ho dius, això ja passa. A vegades el lector...
Hi ha la benzina, hi ha la pedrera, hi ha l'abocador, però malgrat això, hi ha la vinya, hi ha els garrofers, hi ha la natura, etc. I si aquesta imatge del Garraf, no sé si dir eixut, farèstec, és una de les que li va cridar l'atenció quan ho va veure així.
Sí, efectivament. Clar. Jo com a barceloní, gairebé tota la vida, quan sortíem fora de Barcelona, anàvem cap al nord. Això és una cosa... Sí,
és una tendència natural, sí, gairebé, diria.
Sí. Alguna vegada Sitges, sé perquè Sitges sempre ha tingut un lligam per Barcelona, també havíem vingut, no? Però poc. Però quan el vas coneixent, doncs esclar, és un paisatge diferent i que també té el seu atractiu, naturalment.
Aquest és el dedicat al Garraf.
Exacte, sí. Si, no sé si voleu, per exemple, el joc que en dèiem que aquí havia abandonat bàsicament el joc amb les paraules, però n'hi ha un, que és un poema que em van encarregar per aquesta cerimònia de la bandera de Sant Bartomeu,
Major. Sí.
I aquí sí que hi vaig jugar un joc que ja és molt antic, els poetes del segle XVII ja hi jugaven, el famós rector de Vallfogona, per exemple, feia servir, no? Aquest estendard antic d'un sant barbut i manyac que de Sitges és amic, sota un sol lluent i groc, traiem-lo de l'aixopluc on dormia com un soc, enmig del gran espatec d'uns morterets, el repic de campanes i el batec d'un poble que, com enlloc, gaudeix cada any de la plec en sentir de gralla el toc, que és el so més benestruc, passegem-lo a poc, quan la vila és el melic d'un món que s'ha fet badoc, i del més savi al més llec, de l'abstemi a l'embriac, o el pobret que està pioc, de la jai al vell xaruc, fins al més petit marrec, demana com un sol bloc, després d'enllestir un bon tec, les velles danses del lloc, diables, àguila i drac, i que cada bota foc per res no sigui poruc. Més tard, si rumia un poc, per temor d'algun sotrac o d'un temps més que feixuc, abans de tornar a l'abric, el bon Tomeu li fa un prec. Traieu-nos de l'atzucac, no ens deixeu fer més el ruc i torneu-nos l'assossec.
Al mestre li hauríem de preguntar com es construeix això.
Això, doncs no t'ho sabria dir gaire. A veure, aquí, com em sembla que era Paul Valéry, diu que els déus et donaven el primer vers i els altres
anaven.
Doncs el primer vers em va ser donat ràpidament, em va venir això, en lloc de dir bandera, per no dir bandera, que és una paraula molt gastada, diem estendard, aquest estendard antic, i aleshores, doncs, pensant, em va sortir un altre vers que havia acabat amb bac, amb bec, amb buc, amb buc, i vaig pensar, i si jugaves amb aquesta rima? I aleshores és qüestió d'anar pensant i anar construint un discurs fent acabar les paraules d'aquesta manera.
I en aquesta sonoritat que en surt, tan cantalluda, tan despatec, exacte, en cada un dels versos. Doncs d'aquesta forma va sortir aquest, diguem-ne, aquest vers d'encàrrec, que no sé si sovintegen els versos d'encàrrec.
No ho sé, però aquí n'hi ha un parell, bé, aquest en va ser un, perquè a partir d'un determinat moment, amb aquesta cerimònia de la bandera, van decidir que cada any encarregarien un poema. No sé si va ser una idea del Joan Duran, que sempre té la bona idea de col·locar poesia.
Ho dic per si a vegades amb els que feu poesia, no, com que també es penja aquella etiqueta de que tot és fàcil quan algú sap, que tu ho sabràs, en un momentet me'n fas un, i jo no sé si això funciona.
No,
això no funciona així, No acostuma a funcionar així.
Sí, perquè en aquest cas, pensem-me, recordo que m'ho van dir en bastant poc temps, i jo patia molt perquè pensava, no sé si me'n sortiré el dia que l'he de tenir, no? Que és d'allà a l'església i llegir-lo.
Exacte.
Aquest em va costar. En canvi, l'altre, per exemple, el del Garraf, va ser una mica a l'inrevés, és a dir, en aquell aplec que es fa cada any a la Festa Major de Camp d'Asen,
sí,
també, no sé si encara ho fan, durant un temps doncs, deciden que cada any s'encarregava doncs, un poema. I em va trucar un dia l'Ignasi Montaner i em va dir, mira, hauries de fer un poema,
per la Festa Major de Camp d'Asen,
sobre el Garraf. I es va quedar molt parat perquè vaig dir, ja el tinc. I perquè efectivament n'havia fet un que el tenia inèdit, que era aquest, i que em va semblar que anava com l'anell al dit, no?
És que és cert.
I per tant, doncs aquest no vaig patir pel temps perquè ja el tenia fet.
Avancem en el llibre, perquè si us agrada, n'hi ha més. És un petit llibre, eh? Aquest és un llibre d'aquells d'anar agafant per les tardes. I seguim per sí, alguna si cosa de l'àmbit familiar?
Si o... voleu, doncs, vinga. Exacte, aquests poemes dels estudis dels nois de casa, per exemple, que dèiem. Doncs, per exemple, en el cas dels geòlegs, que, esclar, fan estudis del terreny i troben tota una sèrie de fòssils, que això els permeten datar aquell estrat, segons els fòssils que troben. Doncs aquest poema dedicat al meu fill geòleg, que té dues parts, la segona part es titula Fòssils, perquè a vegades duia a casa uns fòssils preciosos. Clar, a mi m'atreia l'estètica. A ell el que m'interessava era
això,
la datació.
Exacte, em veia venir això.
Sí. Llavors aquest que es diu Fòssils diu el següent: abandonats en el camí dels temps, entre la pols abocada pels segles, batecs de vida al fons de mars antics, còdols només en terra assedegada. Tens a les mans cargols, coralls, garotes. En coneixes els noms que no tenien i l'estrat on romanen atrapats. Testimonis de quan érem absents. Esmicolats bocins d'eres remotes. Eternitzat futur d'edat de pedra.
De tot allò que ara té nom, però que no tenia.
Exacte, en el seu moment no existia ni l'home, per això dic quan érem absents. En alguns d'aquests sí, casos, sí, d'aquests fòssils.
Ni els estudiosos,
tant,
que després van anar.
Clar, no se'ls havia donat nom, eh? Per això el nom que no tenien, etc.
I per tancar amb un poema que ens porta a...
Si voleu, doncs, per exemple, anem a l'altre extrem del Mediterrani, anem a Grècia. És un poema que aquí cal tenir present una cosa. Hi ha un poema esplèndid de Carla Riba, que és la segona elegia del seu llibre Les Ies de Virgil, aquell poema que parla del temple de Sunion i comença dient Sunion t'abocaré de lluny amb un crit d'alegria. Un poema que tots els estudiants de català coneixen. I, degut a aquest poema, els catalans cultes, quan anem a Grècia, normalment passem pel temple de Sunion. La meva visita al temple de Sunion va donar lloc a aquest sonet, que es diu Sunion, i que té en el rerefons el poema de Riba, com veureu. Dalt del penyal, sirena de l'Egeu, cantes llavors al pare Posidor, que et protegeix des del pèlag pregon. Els navegants que t'alaien el cap, omples els ulls amb les clarors de casa. Els mariners, preuada senya blanca, diuen de tu, pels ports i les tavernes d'aquesta mar, que no n'hi ha de més velles. El teu renom s'estén de costa a costa, fins terra endins, endut pels quatre vents. És per això que en els temps de maror esdevens far, la llum de l'esperança. I què hem après, els fills de l'altra riba, a dir el teu nom i abocar-te de lluny.
Ara no sé si després de tot el que ha passat, quan un posa els peus en un indret així, té la sensació que retroba com si fos un punt de partida una altra vegada.
Sí, també ho és, sí, efectivament.
També ho és, en el sentit de dir, de recuperar a vegades els orígens per tornar a reconstruir una vegada el camí.
Sí, sí. Ara, és clar, aquest mar mediterrani nostre, les coses canvien molt i no tots són temples grecs i déus del passat, sinó que també sovint, cada dia, per desgràcia, hi ha el drama
del present,
de la gent que intenta travessar buscant un refugi que Europa els nega, etc. I per tant, vaig pensar que no podies parlar del Mediterrani i parlar només dels déus grecs, no? Per tant, també la presència d'aquest drama actual també hi és en el llibre.
Ho hem comentat moltes vegades amb molts poetes, el poeta dins del que és la seva creació incorpora una certa com ho direm, això, una certa militància en alguna causa, l'ha d'incorporar. És bo que la vida real, el món d'avui, aparegui.
A veure, militància en el sentit, diguéssim, de militància d'un partit, etc., jo diria que és fatal. Però jo el que em sembla que sí, que és que a veure, aquella imatge que es dona del poeta tancat a la seva torre de vori, jo diria que això és una imatge castradora, diríem. Nosaltres, tota la gent que escrivim, els poetes, però també els novel·listes, etc., o la gent, doncs, que fa cinema o que fa música o que sigui, qualsevol llenguatge artístic, jo crec que hem de ser testimonis del nostre temps i hem de cridar quan convé cridar, no? El que passa és que cal fer-ho d'una manera artística, vull dir, treballada, no? Si no, es converteix en un pamflet que no té cap interès poètic o literari en aquest cas.
Més militància, suposo, en aquells valors que ens han fet grans com a humans,
exactament,
no?
Exactament, sí, sí, que a més a més retrobes a tota la
exactament, anava a dir, són eterns.
La literatura clàssica, doncs, ja hi surt, efectivament.
10 i 43 minuts, on es pot trobar el llibre?
El llibre, aquí Sitges, que cada vegada és més difícil trobar llibres, per desgràcia, el trobareu al quiosc de l'Alba del carrer d'Àngel Vidal.
Tornem a treure'ns el barret per tots aquests quiosquers que fan de llibreter.
Efectivament, sí.
En un moment...
Una tasca de suplència molt d'agrair.
Què ens està passant, eh? Que més o menys tothom pot editar. I en canvi,
sí,
hi ha una balda de la cadena que...
És una situació molt...
Molt paradoxal.
Molt estranya i dolorosa, diria Sitges, efectivament.
I a la rerecambra hi ha, què, dos llibres més?
Sí, aquests dos primers llibres, aquests dos llibres anteriors d'aquest de Jocs Lingüístics,
sí,
formaran una trilogia. El tercer ja el tenim a punt, també amb el mateix pintor Pere Capellà Simó, que havia il·lustrat els dos primers. I d'altra banda tinc acabat ja un altre llibre en prosa. És a dir, que de moment la producció
va continuar, sí, eh? Sí, sí. Això vol dir que ens esperen més converses amb l'August Bové, però ens sembla que no trigarem 4 anys a tenir-la, perquè
suposo que no,
perquè sí, ens sembla que això va amb una cadència bastant més ràpida. August, sort en el futur, gràcies una vegada més per estar aquí amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Blau Marí, d'August Bové, es pot trobar al quiosc de l'Alba.